Què tal? Molt bona tarda. Passa un minut de punt de les 4. Sona la sintonia de Ràdio Maricel i això és el temps de descompte. Arrenquem ja amb aquest dilluns 2 de febrer de 2015. En futbol, cop d'autoritat del Sobrense ahir al camp del Sant Cugat amb la victòria per 1-2 gràcies als gols d'en Raúl Limón i José Sarabia. Triomf merescut però enfosquit sens dubte per la lesió de Raúl Limón, que demà haurà de passar pel quiròfan per ser operat d'una fractura al colze. En fi, tota la sort i la força per al jugador i que pugui i tingui una bona recuperació. I el Sitges, que com aquell que diu, en va tenir prou amb 45 minuts per derrotar 6-2 a la Penya Jove. La primera part ja finalitzava amb un 4-2, tot i que el Sitges va haver de capgirar per dos cops al marcador, però amb aquella sensació que la Penya Jove també patirà per poder evitar el descens de categoria. Per cert, des d'aquí també li enviem una forta abraçada al jugador Marc Illa, que es va trencar la clavícula dissabte a Iguadols. No ha estat un bon cap de setmana, com veuen en el capítol de lesions greus. Repassarem, per tant, aquesta jornada futbolística. En l'apartat de futbol base, a la Lliga Nacional Juvenil, dura derrota la que va patir el juvenil A de la Blanca Subur aquest passat dissabte al Nou Sardenya, al Camp de l'Europa. El conjunt Sitges que perdia per 6-0. I bé, la sensació en aquest cas és que cada jornada que passa el juvenil de la Blanca ho té cada cop més i més difícil per evitar el descens de categoria. En bàsquet, ha estat una bona jornada aquesta per als equips seniors del bàsquet Sitges. Van guanyar tots tres. El sènior A, 77-50 al Casal de Vilafranca, el sènior B, que també va derrotar el Casal per 73-57, i el sènior femení, que va guanyar 38-60 a la pista del Cerdanyola. I el rugby, mal partit del Rugby Club Sitges a València i dura derrota per als homes de Pedro Castilla amb les Abelles per 38-0, un rival directe en la lluita per evitar el descens. 4 i 3, comencem. Quatre i sis minuts de la tarda, engeguem i arrenquem aquest temps de descompte que els estarà acompanyant amb el resum, la crònica en definitiva del cap de setmana esportiu fins les 5 en punt de la tarda a la sintonia de Ràdio Maricel. En futbol, com els dèiem, venim d'una 19a jornada que, almenys a nivell de resultats, pel que fa als equips de segona i tercera catalana, és a dir, el Sobrense i el Sitges, són perfectes. Un cop d'autoritat el que va fer el Sobrense ahir guanyant 1-2 al camp del Sant Cugat Esport, amb la mala notícia, com els dèiem també, de la lesió en Raúl Limón, que demà haurà de passar pel quiròfan. I també, si parlem de la tercera catalana, la victòria dels Sitges, que bé, ara ja es pot dir que va fer bo el punt que va sumar al camp de Riudebitlles engolejant aquest passat dissabte 6-2 a la Penya Jove de les Roquetes. Per tant, ens hi posem i comencem com sempre per la segona catalana. I els resultats que ens deixa aquesta jornada número 19 han estat aquests: Vegas 1, Sant Joan d'Espí 1, Vistalegre 3, Sant Mauro 0, Marianao 2, Olivella 0, Sant Andreu de la Barca 2, Martorell 0, Unificació Bellvitge 1, Júnior 0, Prat B 0, Gornal 2, Moja 2, Espluguenc 3, Penya Unió Màlaga 0, Canvi de Let 3 i Sant Cugat 1, Sobrense 2. Per tant, poquíssimes coses han canviat, almenys pel que fa al cap de la classificació. El canvi de l'ETA continua liderant la taula amb 42 punts, seguit del Vistalegre amb 39, 37 punts per Unificació Bellvitge i Sobrense, que ocupa la quarta plaça una setmana més. 33 per Gornal, 31 per Marianao, 29 punts per Sant Mauro, 26 per Moja, 24 punts per Sant Cugat i Martorell, 21 punts sumen el Prat B i l'Espluguenc, 20 per Olivella, Sant Joan d'Espí i Júnior, i tanquen la classificació el Sant Andreu de la Barca amb 17, el Vegas amb 16 i el Penya Unió Màlaga, proper rival del Sobrense, amb 14. I com els dèiem, boníssima victòria ahir del Sobrense per 1-2 al camp del Sant Cugat Esport, trencant així d'aquesta manera doncs, la ratxa negativa que duia l'equip després de les seves dues últimes sortides al camp del Gornal en el darrer partit de l'any 2014 i també la ja més que comentada derrota al camp del líder, al camp del Can Vidalet. Toni, bona tarda.
Bona tarda.
Una derrota que ens va deixar, però, una miqueta amb mal cos. Com dèiem ahir el Josu, després ho escoltaran, però la lesió del Raül Limón, aquesta fractura de colze que va patir pràcticament en l'última jugada de la primera meitat, bé, fa que aquesta victòria d'ahir, no sé si dic que diuen un segon pla, perquè, evidentment, la lesió pintava malament.
Sí, 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 pintava malament i, home, té que passar pel quiròfan. És un os el que té trencat i, doncs, clar, sí, sí. Quan la tenen que realment arreglar tot això, doncs és complicat, no? Tindrà per temps, jo no sé quan. Tant de bo sigui molt poc, però dona la sensació que, doncs, que el colze tindrà per temps. Uh-huh. És una llàstima, no? Perquè a més estava jugant un dels partits més seriosos que jo l'he vist al Raül Limón, perquè a més recuperava, treballava en defensa i per la seva banda feia molt de mal. I a més, fins i tot, doncs, van veure que és un especialista en faltes i posava per davant el Sogorense. Una llàstima, no? Perquè, doncs, és un jugador important que estava entrant bastant bé, que ara estava potser en su millor moment i, home, que tingui que deixar l'equip per una lesió així, uh-huh. Clar, és...
És allò que diuen sempre, les lesions mai arriben en el millor moment. No. Però en el cas de Raül Limón, doncs, el que deies, no? Una miqueta estava entrant... Sí. Semblava que el jugador, doncs, s'havia fet amb un lloc en l'onze i arriba la patacada d'ahir.
Sí, sí, sí. A veure, estava creant la confiança del tècnic, s'estava creant la seva confiança mateixa, estava entrant més, a més estava fent una bona feina. Jo penso que ahir va ser una primera part sensacional del Raül Limón, la millor que jo me recordo d'ell, com a feina, com a treball d'equip. Molt bé, la llàstima és això, vull dir que en una topada caus malament i el trenques al colze, no? És cosa del futbol, és cosa, sí, sí, de l'esport i, doncs,
és clar, la cara B, clar, la cara B que ens de vegades ens té preparat el futbol.
Clar, el que està sentat allà, doncs, si no cau de la cadira no li passa res, però el que està jugant, doncs, corre aquest risc. És una llàstima, no? Perquè, doncs, jo ho deia ahir, tant per poc, no? Perquè jugues per jugar, per passar-t'ho bé i per col·laborar amb el teu equip. I, doncs, clar, ara tens una baixa així significativa perquè és important el fet de els dies que pot perdre i, doncs, clar, això, doncs,
ja d'entrada
no te lo paga ningú, eh?
Per la feina que un té, no?
Evidentment, per la teva feina professional.
El futbol,
no?
En aquest sentit, és passar a un segon pla, no? És secundari. El veritablement important és la qüestió més personal de la persona afectada, en aquest cas del Raül, i, en fi, tota la força i tots els ànims des d'aquí perquè tingui una recuperació el més ràpida i positiva possible.
Sí, sí.
Toni, una jornada que no ens ha deixat grans canvis en aquesta part alta de la classificació. Els quatre de dalt van guanyar.
Sí, sí.
Aquí sí, ningú dona el seu braç a torça.
No, però potser el que no tenia una miqueta més complicat per el fet de que era un rival exigent i un rival complicat, i aquí ho va demostrar. De fet, jo me vaig donar el que era, ja l'havia seguit, no, la segona catalana, però me vaig donar el que era la segona catalana, perquè l'any passat van seguir els Sitges, no? Però me vaig donar amb aquest Sant Cugat, no? Que és un equip de la segona catalana, un equip rocós, difícil, un equip que no li pot deixar espais i un equip molt complicat, i més a casa seva, no? Pensava que doncs, aquest equip donaria més dificultat al Sogorense. El que passa que dona la sensació que el Sogorense ahir va llegir perfectament el partit, va estar per la feina i, doncs, el Sogorense no va deixar jugar al Sant Cugat, i de fet el Sant Cugat va jugar potser els últims minuts una miqueta de la primera part.
La primera part. Són els 10 últims minuts, els que el Sogorense pateix més.
Sí, sí, perquè ells se lo creu, perquè marquen el gol, perquè empaten, perquè apreten, ells són conscients de que tan sol li val apretar moltíssim. A més, allà n'hi havia un Lloro que lo repetia 25.000 vegades, que si tenien que fer alguna cosa era treballar, apretant molt, i doncs era això, no? Ells se van donar de tot això i per això van apretar, no? Que passa que el Sogorense, jo penso que ahir va jugar un d'aquests partits que a mi m'agrada tant, seriosos, com el dia Sant Mauro, que sabia el que jugava, i el Solens sap sempre el que juga, però n'hi ha dies que te surt millor la feina i n'hi ha dies que te surt pitjor, i ahir el Solens va sortir molt bé.
Raül Limón, ben aviat, al minut 7, avançava el Solens amb un gran gol de falta, i de fet el Sant Cugat, en la seva única ocasió, primera i única, gairebé al final de la primera part, doncs acaba empatant.
I a més el gol lo marca un jugador que havia sortit minuts abans,
que acabava d'entrar, com aquell que diu.
I potser va ser una errada de marcatge, perquè tu ja saps que quan hi ha un canvi, doncs clar, canvia una miqueta la manera de marcar, no? I potser aquest jugador a millor se va trobar, és que de fet va marcar perquè estava sol, es va trobar sol i va marcar, però és que havia sortit instants abans,
és cert. Amb aquest resultat d'1-1 i amb la lesió de Raül Limón, que es va produir d'una forma doncs totalment fortuita, no? Un xoc amb el seu company, amb Marcos Espigado, doncs amb la mala fortuna de que el Raül va ser qui pitjor part es va endur, com ja els hem comentat. Canvis a la segona part, l'entrada de Geri i de Jordi Cano també li donen també un nou aire a l'equip.
Sí, perquè
tenint en compte que el Sant Cugat ha de donar un pas al front i que el Sobrense això ho pot aprofitar en contracops.
Sí, sí, aquests dos canvis són molt bons, però me quedo també amb el tercer, el que fa amb Abel. Uh-huh. Abel és un jugador petitó, però omple molt al mig del camp, i al Sobrense li faltava això ahir, en aquells moments, parlo, omplir una miqueta el camp, i doncs a la sortida d'Abel doncs va omplir més, va treballar molt, és un jugador molt sacrificat i molt ràpid, i això jo penso que els canvis van ser acertats. De fet, poques vegades no l'accepta el Sobrense, va estar molt acceptant els canvis i li va funcionar molt bé.
I l'estratègia, una vegada més, li va donar la victòria. Sí. Servei de banda de Minga i Sarabia, posant el cap, doncs va fer l'1-2.
Sí, sí, mira, els dos gols, pràcticament a pilota aturada.
A pilota aturada, sense cap mena...
Un de falta de Limón sensacional, que avui corria... per un vídeo, i si te lo mires és sensacional com ho col·loca la pilota
per sobre de la barrera,
per sobre de la tanca i el pal llarg,
el pal,
com sensacional. I el segon, un bon saque de corna, i allà està doncs l'home que té el cap per rematar, Sarabia. Si no és Sarabia, és capa, i si no és Minga.
Una victòria, com dèiem, d'aquelles que es diuen de prestigi davant d'un dels, diuen, millors rivals de la categoria. Jo no vull ser injust, clar, no tinc elements de judici prou sòlids com per dir que el Sant Cugat acabarà estant a la part alta de la classificació.
Si no acaba és per culpa d'ells,
sí,
perquè té bons jugadors. Jo...
S'ha quedat amb 24 punts, és difícil que pugui remuntar, sí que pot remuntar, evidentment, però que li pugui prendre alguna d'aquestes places capdavanteres.
És molt complicat.
Els equips que hi ha actualment és difícil.
És molt complicat. A més, doncs, quan hi ha un canvi d'entrenadors, perquè ells s'esperaven més d'aquest conjunt i doncs no ha acabat de funcionar. I han buscat aquest canvi alguna cosa més, no? Jo buscava un jugador, perquè parlaven d'un jugador que havia jugat al Vilanova, Marco Fonchinetti.
Sí, sí, Fonchinetti. Sí,
aquest
sí.
Havia jugat al Vilanova.
Dorsal número 11, si no m'equivoco.
Va jugar a tercera divisió.
Sí, sí.
I doncs... va ser el que... No, deien que havia jugat amb el Vilanova, no és aquest.
Ah, val, era un
va
altre,
sortir a la segona part. Va sortir
d'acord.
A la segona part, va sortir aquest el Marco Fortinetti, i doncs és un molt bon jugador, almenys el Vilanova el van fitxar a la tercera divisió com un jugador tècnic i important, no? I està jugant ara a la segona catalana.
Victòria, com dèiem, del Sobrense per 1-2. Les valoracions que feia el tècnic Josu Julián eren aquestes.
Sí, home, guanyar aquí és super, super complicat i no crec que tothom ho faci, i home, òbviament valorem els punts molt. També et dic que crec que l'equip ha estat molt seriós tot el partit, excepte els minuts aquells de la primera part que ens ha fet el gol, i hem patit aquells 7 o 8 minuts després, hem patit. Que és el futbol, hem sabut aguantar, i aquesta aguantar ens ha fet anar amb un empat i veure les coses a la segona part d'una altra manera. Jo crec que hem sigut justos vencedors del partit. Crec que hem perdonat la primera part al 0-2 en diverses ocasions, i a la segona part els hem pogut també fer mal en els contractes que hem fet. No recordo, potser em corregiu, no recordo cap parada del Mario a la segona part, cap aturada així complicada. Això vol dir que els obrens han estat avui en un nivell molt bo.
Absolutament d'acord, tret d'aquests 10 minuts, potser últims de la primera part, l'equip avui ha sigut molt regular i molt constant en totes i cadascuna de les seves accions. La primera part, fixa't, pot acabar amb un 0-2-0-3 i ells en la primera i única que tenen t'empaten, no?
Sí, bueno, és el que dius tu. Hi ha hagut un factor també clau, crec que és l'aire.
Sí.
Tota la primera part en contra, al final, clar, al final jugues a casa de Sant Cugat, que és un equip que està fet per pujar a primera catalana, que és un equip que vol apretar, i bueno, ens ha fet el gol en una jugada puntual, i a partir d'aquí ells es creixen i tu comences a dubtar. Això és inevitable, però crec que l'equip ha aguantat força bé, sí que han tingut una ocasió més a la primera part, però el tret d'això, ostres, crec que hi ha hagut un subvenció molt, molt fiable darrere, i endavant hem tingut diverses ocasions per matar el partit, però bueno, no ho hem fet.
Potser el rèdit d'aquesta victòria és la lesió del Raül.
Sí, no, avui la victòria, mira, òbviament és important, però ja canviaria jo la victòria perquè el Limón no s'hagués lesionat com s'ha lesionat. Ha sigut mala sort.
És el colze, no?
Ei, sí, no se sap què és, però tenia mala pinta. Tenia l'os desplaçat i bona pinta no té. Bueno, ara aviam si... Allà sí és el més possible, ojalà.
I a més en una acció totalment fortuita, no? Un xoc amb un company.
I amb l'última part.
I l'última jugada de la primera part.
Mala sort, bueno. Això no ho pots controlar. Allà sí que sigui el menys possible. Uh-huh.
Bé, com dèiem, tres punts que us permeten doncs, seguir allà, no? En una jornada en què, bé, ara està mirant els resultats, els de dalt no han fallat.
Bueno, ahir no van fallar, avui no sé què han fet els altres. Bueno, nosaltres hem de fer el nostre camí, nosaltres hem d'anar partit a partit, i avui era un partit difícil, l'hem plantejat crec que bé, i hem guanyat. A partir d'aquí, ara, ja et dic, intentar tenir tranquil·litat. Allà en si el Limón no té res
greu.
Tan greu com sembla, i bueno, ja pensar en la penya Màlaga, que no serà fàcil, que vindran a puntuar perquè estan amb l'aigua al coll.
Partit difícil diumenge a Aiguadols amb aquesta gent del Màlaga, no? Aquest tipus de situacions els converteixen doblement perillosos.
No. A veure, cada partit de segona catalana és molt complicat, però ara ja la segona volta es multiplica per dos les complicacions dels partits. Ara ja fora de casa la gent guanya molts pocs punts, i a casa s'intenta fer fort. El Màlaga vindrà a casa, suposo que a fer un partit ben estructurat en defensa, intentar tenir les seves. Nosaltres ens hem de preocupar de nosaltres, a plantejar bé el partit, físicament sent forts com hem sigut avui, i anar pel partit des del minut 1, és l'únic plantejament que podem fer.
El fet que l'equip hagués perdut les dues últimes sortides, us havia arribat a preocupar una miqueta o no?
No, és el normal. Que l'equip perdi fora de casa és normal. O sigui, el que no era normal era que haguessin fet tants punts fora de casa. Ja et dic...
Ens havíem acostumat massa bé.
Sí, òbviament. Jo crec que fora de casa segona catalana és molt, molt, molt complicat puntuar. I clar, el que havíem fet fins fa quatre jornades era bueno, històric, era pensobrens, era històric puntuar a tants camps, a tots els camps que havíem puntuat. A partir d'aquí, bueno, ens vam fer veure la realitat. Vas a la Gornal sense fer un gran partit, la Gornal guanya, i a canvi de led, fent un bon partit, els obrens perds 3-0. Avui hem tornat a veure un molt bon sobrense, però també he tingut l'opció de poder anar per darrere al marcador al final de la primera part, fixa't. Però avui els detalls ens han anat a favor.
Aquesta victòria, jo ho deia, és molt important perquè us pot us enfortir, no? Vull dir, us fa més fort.
Bé, jo crec que l'equip està fort, eh? Jo crec que l'equip està mentalment fort, sí, físicament crec que estem bé. Però òbviament guanyar en un camp així
i
te'n vas a casa dient, escolta, el Sobrense és un equip que pot competir amb tots, ho ha demostrat, però sembla que sempre ens estan examinant setmana rere setmana, i jo no els examino, jo crec cegament en aquest equip, i hem demostrat que podem guanyar, podem competir en tots els camps, i si competeixes pots guanyar en tots els camps, però sempre des de les... mantenir l'estructura de l'equip, la humilitat, el treball, avui ho hem fet i entre tres punts.
Ho dic això perquè doncs, sí que sabíem que la segona catalana era complicada, però aquest equip, el Sant Cugat, el municipal, ja no es va mostrar el que seria aquesta segona catalana.
Bueno, em sembla que... Em sembla, si no m'erro, que el Sant Cugat era el segon equip menys golejat i avui l'hem fet dos gols. Vol dir això, que nosaltres a dalt som molt potents i en defensa som un bon equip. Hem rebut un gol. Òbviament es pot rebre, clar, no som perfectes. La segona catalana és una categoria ja que es comença a veure la realitat del futbol. Porto dient tot l'any. Tots els camps som... Tots els equips estan molt treballats. Aquest també, amb un altre estil, diferent al nostre, totalment diferent al nostre. I l'hem sabut contrarrestar. Mira, avui ha sortit bé. Un altre dia potser venim, fem el mateix plantejament, a ells els hi surt tot i parlem d'una altra història. El futbol canvia partit a partit.
Doncs aquestes que han escoltat eren les sensacions que li deixava el partit i la victòria al cap i la fi a Josu Julián, entrenador del Sobrense, un Sobrense que, com dèiem, aquest diumenge rebrà la visita del nou QM, el Penya Unió Màlaga. I ara, parlant aquí una miqueta amb el Toni, de números i de registres, i he dit, tant de bo, i ja ho signaria, el Sobrense fes una segona volta tan extraordinària com la primera. Serà difícil, però de moment... números. Així ho confirmen?
Sí, clar, de moment ha millorat.
Ha millorat.
Clar,
ha millorat perquè, si recorden vostès, el Sobrense va començar la temporada guanyant a Vegas,
i empatant a
però casa. Empatant aquí a 0 amb el Sant Cugat.
Sant Cugat, sí, sí.
Per tant, parlem de 4 punts.
Sí.
Aquesta segona volta comença guanyant, golejant el Vegas a Aiguadols, i ahir, victòria al camp del Sant Cugat. Per tant, són 6 punts. Per tant, ha millorat en 2 punts.
En 2 punts.
Sí,
comença a millorar, això és bona senyal.
Això té bona pinta.
Estem parlant de la segona jornada.
És molt fàcil fer aquests números.
Que ara no es ve l'adhesió
la
Penya Unió Màlaga i després tenim que anar a Moja.
Sí, senyor.
M'entens?
Que... Moja que ha baixat.
Ha baixat, però sempre és un
derbi. No. I sempre... A mi el lligam amb venir aquí m'agrada molt.
A mi també. Alguna cosa li passarà a aquest equip.
Un rival que va tenir les seves oportunitats aquí.
Sí, va donar en tot moment
la cara. El Sobrense no va jugar el seu millor partit, però el va poder guanyar per 3-1. Recordaran aquell partit que es va haver de jugar entre setmana, el mes de desembre.
La lesió de...
De Josep Maria Mercè,
sí. Totes aquestes coses, no?
El partit que li va servir al Sobrense per col·locar-se líder, eh?
Sí, va ser líder.
Va durar poquet, però...
Una setmana.
Sí, una setmaneta, pràcticament, però bé, el Sobrense ja pot dir que ha anat líder d'aquesta segona catalana.
Sí.
En fi, a pensar ja i a treballar per preparar amb aquesta propera cita, que com dèiem serà diumenge a partir de les 5 de la tarda amb el Penya Unió Màlaga. Deixem la segona i anem ja cap a la tercera. I comencem, com sempre, repassant els marcadors, que ens deixa també aquesta 19a jornada en el grup 12 de tercera catalana. Han estat aquests Sanoia 2, Riu de Villes 2, Sitges 6, Penya Jove 2, Fundació Aleti Vilafranca 3, Sant Pere Molanta 3. Atenció, perquè el Molanta anava guanyant 0-3 i al final es va haver de conformar amb aquest puntet. Bona reacció, per tant, del conjunt vilafranquí del segon classificat. Carme 1, Òdena 3, la Granada 4, la Múnia 4, resultat aquest també que pot sorprendre així d'entrada. Montserrat Igualada 0, Cubelles 1, Piera 6, Calaf 2, La Roqueta 0, Base Espirall 0 i Ribes 2, Sant Cugat Sesgarrigues 4. Per tant, aquesta petita punxada que va tenir la Fundació Aleti Vilafranca l'ha aprofitat una miqueta més l'Òdena per enxamplar la seva diferència. Ja li treu 7 punts. L'Òdena de la Fundació Aleti Vilafranca, 51 punts a 44. Tercer lloc per Piera, que sembla que no vol donar el seu braç a torça i que vol aprofitar també qualsevol ensopegada de la Fundació per estar allà com a mínim atent. En quart lloc trobem la Noia amb 36, 34 per Cubelles, 32 per Calaf. La Granada ocupa el setè lloc amb 29 punts. El Sitges, que és hores d'ara, vuitè amb 27 punts. 24 per Montserrat Igualada, 24 punts també per Ribes, 22 per Molanta, 21 punts per Sant Cugat Sesgarrigues, 19 per les Roquetes, 17 per Riu de Villes, Base Espirall i Carme, i tanquen la classificació la Penya Jove amb 16 i la Múnia amb 9. Bé, diverses coses a certificar, tot i que encara queda molt de campionat, Toni, però una setmana més hem de dir allò que l'Òdena té molt ben apamat el seu camí cap al títol, si no passa res extraordinari. Els números són molt bèsties, eh? L'Òdena encara no ha perdut cap partit, marca més gols que ningú, no és el conjunt menys golejat, però bé, en fi, són números d'equip que com a mínim té molt clares les seves prestacions. La Fundació, que bé, va poder com a mínim igualar amb aquest 0-3 del Sant Pere Molanta, i el Piera, que està allà.
Sí, sí, sí. Sí, sí, el Piera segueix allà, i les sensacions que dona a camp contrari és d'un equip molt, molt sencer i molt, molt fet, a la categoria.
Li va fer 6 al Calaf, compte,
Sí, 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 és un equip, compte que se lo comença a creure, i a mi me va causar bones, totes les males sensacions que me van causar davant dels Sitges, sí, me la va causar bones davant del Cubelles, que al final va aconseguir empatar el partit. És un equip que treballa molt bé, està molt ben col·locat defensivament, doncs està ben format, ben treballat.
Bé, i el seu camp és molt difícil.
I a camp contrari, si és gran el camp, juga molt bé al futbol, perquè a mi em va agradar molt a Cubelles, i jo pensava que a Cubelles veuria un equip com el vaig veure contra els Sitges, que no jugava res, i me va causar unes sensacions. Per això ara quan parlen del Piera dic compte, compte que està allà.
Ara que parles del Cubelles, Toni, un Cubelles en el que continuen havent moviments de mercat.
Sí, 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 se'l van jugadors però tornen, no? Se'l van jugador perquè no se l'ha anat, sinó no han comptat amb ell ja, vull dir, l'han fet plegar al cartel Tete per decisió tècnica. Sí. Però va fitxar Marc Bastons, que és un home doncs, que coneix molt a tots els jugadors del Cubelles, i ara se'n va Cristian Laguna,
l'ex del Sobrense, fa 4 dies encara integrant de la plantilla del Sobrense, doncs ha decidit finalment incorporar-se a la disciplina del club de futbol Cubelles. Un Cubelles que bé, està allà, en aquests llocs capdavanters, però no sé si arribarà a temps, Toni. Són 10 punts.
És complicat.
Són 10 punts.
És complicat perquè...
10 punts per la promoció d'ascens, ja no parlo del primer lloc.
No, del primer lloc, que s'olvidin, no? Perquè no crec que falli en l'Òdena, perquè no ha fallat encara, l'ha guanyat tot, no? Bueno, ha guanyat i empatat, però vull dir que no ha perdut cap partit. I la Fundació Leti Vilafranca tan sol ha perdut un partit. Si perd un partit al llarg de tota la primera volta, què pot perdre la segona volta?
Sí.
Parell de partits? Clar, és que està a 10 punts,
No, és una distància.
Ho té complicat, Jo penso que ara per ara... Els que millor ho tenen són els dos que estan allà, perquè a més són ferms candidats.
Una altra cosa que podem dir és que la Penya Jove patirà molt també.
Molt.
Molt.
Molt. Jo no tinc la meva dubte que es puguin salvar. Tant de bo se salvin, No li vull malament a ningú, i menys de la comarca, perquè contra més equip tinguem de la comarca, millor. Però jo veig aquest equip molt, 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 molt limitat. Molt. És un equip molt jove, aquest sí que és un equip de futur, però de futur que vingui de la quarta catalana, i que treballi a la quarta catalana. La tercera catalana se li fa gran, i la prova tens que doncs, en 4 partits han caixat 23 gols, són molts gols, això vol dir doncs, que és un equip molt feble en defensa, és un equip que li trobes espai ràpidament, la prova tens als Sitges, que sense forçar massa la màquina li va fotre 4 gols a la segona part i va capgirar 2 vegades el marcador.
Dues vegades es va avançar la Penya Jove al Municipal d'Aiguadols aquest passat dissabte a la tarda, un primer gol una mica absurd a la sortida d'un córner, i el segon, doncs, gràcies a un penal, no? Però els Sitges, com dèiem, pràcticament va liquidar i finiquitar el partit a la primera meitat amb un 4-2.
Sí, sí, sí.
Amb una posada en escena, bé, molt repetitiva en aquest sentit, que era buscar les esquenes constantment de la defensa de la penya jove.
I les trobava, eh?
I les trobava.
Clar, té jugador molt ràpid. Nico mateix trencava completament els defensors quan ell apretava. Té jugadors ràpids, van fer bon partit. Jo diria que la nova incorporació a mi, els minuts que va jugar, me va agradar.
Marc Bofarull va debutar, va tenir, doncs, la seva quota de minuts.
A mi me va agradar. A mi crec que pel Sitges... Jo penso que l'11 que va treure l'altre dia el Jordi, doncs, és una miqueta més creïble del que he vist jo ara, fins ara. Uh-huh. Faltava Pepe. Pepe al mig del camp, doncs, és un jugador que fa molta feina.
Recuperant-se encara d'una lesió.
Clar, és un jugador que es nota. Però amb Pepe i l'equip que va jugar l'altre dia... jo penso que, home...
De fet, ja... és un aspecte que el Jordi ens ha destacat últimament, no? Que a poc va recuperant jugadors, sí. I això, evidentment...
Home, recupera Marc Auger.
El fa respirar, doncs, molt més tranquil. El cas de Marc Auger, que ara comentes, Toni, que després d'una volta sencera, doncs, va poder tornar a jugar.
Clar, lo recupera Marc Auger, és un lateral, no té que fer inventos de posar un jugador...
Sí, un central a la banda.
Sí, a la banda, i això, doncs, posa un jugador natural de la seva banda, i té a l'altra banda el Candel. Jo penso que els dos s'entenen força bé. Comença a recuperar, doncs, aquella línia defensiva que va començar al principi, que, doncs, pensaven que seria poc golejada perquè estava començant molt bé. Ara la recupera. Jo crec que té un bon mig del camp, i ara amb la incorporació d'aquest jugador, doncs, li pot anar molt bé a l'atac dels Sitges, perquè, doncs, de moment a mi no va desentonar l'altre dia, em va agradar. També me comença a agradar bastant Raül. Penso que és un jugador, doncs, que fa bona feina allà. Fins i tot jo l'adelantaria una miqueta, però clar, això ho sap millor l'entrenador. Però clar, el Sitges creïble va ser el que va sortir l'altre dia, i això que faltava, més creïble per mi, i això que faltava al PP.
4-2, amb aquest resultat acabava la primera part, Toni, i gairebé la segona va sobrar.
Sí, va sobrar. Perquè la penya jove també va recuperar algun que altre jugador que havia arribat tard, doncs, ja va fer més el seu lloc. El partit estava sentenciat 4-2, fins i tot jo pensava que li fotria més gols, però va fotre 6, els últims minuts va fer la feina.
La sensació era que, compte, perquè si a la primera part n'has fet 4, tal i com s'està desenvolupant el guió, aquest partit pot acabar amb una golejada.
Le podia fer 8,
sí.
Però bueno, va tenir suficient amb els 10 últims minuts per marcar 2 gols més i acabar un 6-2, que crec que és un molt bon resultat, i a més, un Sitges que sense forçar massa la màquina, doncs, va derrotar a la penya jove.
Nico en dues ocasions, Vinyola i David Carrasco, aquest últim de penals, van ser els autors dels 4 primers gols de l'equip a la primera part, i a la segona, bé... oportunitat també i minuts per al juvenil Dani Secades, que va ser l'autor del 5è, i finalment Gerard López, pràcticament en la darrera acció del partit, va consumar aquesta golejada per 6-2, en una tarda en què, Toni, també hem de maleir la lesió, no? La lesió que va patir Marc Illa, el jugador dorsal número 2 de la penya jove, en aquest cas, amb la clavícula.
Sí, a més, també, quan ja faltava poc, era el minut 77,
sí.
Quedaven 13 minuts per acabar el partit. A més, una tarda molt freda, aquest noi allà, no es movia d'allà, clar, no
sí,
el poden tocar.
Tota l'estona que va trigant en venir, doncs,
gairebé mitja hora.
L'ambulància, parlem de gairebé mitja hora, va ser el temps que el jugador va haver, doncs, estar allà al damunt de la gespa, tapat, evidentment, perquè feia molt de fred, i el pitjor de tot plegat, no? El tema de la clavícula, que
sí,
evidentment
trencament.
El jugador ja s'ha acomiadat a la temporada.
Sí, a més, m'imagino que l'operaran en pocs dies. No sé quin dies, però m'imagino que serà més o menys Raül.
Quin cap de setmana,
Sí,
cap de setmana molt dolent en aquest sentit.
Pel futbol modest.
Sí.
Futbol, que jugues per jugar, que aquí no tens cap benefici, que tan sols és l'afició. I clar, tu tens que anar a treballar l'altre dia, però...
Bé, doncs des d'aquí també una forta abraçada al jugador de la penya jove, Marc Illa, i que es pugui recuperar el més aviat possible.
Sí, una...
Sempre és un tràngol, per jugadors que no són professionals, que són amateurs, que viuen, repeteixo, de les seves feines i no del futbol, precisament, i que bé, això és un tràngol.
I que té mala sort la penya jove, perquè és el segon jugador que se lesiona de gravetat, El segon.
Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. 4 i 38, vinga, anem a escoltar el que deia el Jordi Serra després d'aquesta victòria, 6-2 davant la Penya Jove.
Bueno, ha sigut ja el que comentava, no? Pràcticament sense xutar-nos la porteria ens han marcat dos gols, un de... no ha sigut un córner olímpic, ha sigut una pífia de l'home que estava al primer pal, que ha sortit, en cap cas pot deixar menut al porter i entrar la pilota doncs, mansament, no? Un cop ens hem restablert, semblava que ja el partit l'encarrilàvem, una altra errada per no anar forts en defensa, ens ha marcat el segon de penal, claríssim, i bueno, després a davant teníem molta pólvora. Avui jo crec que amb el Vinyola, amb el Bufarull, amb el Nico, doncs, l'equip ha estat molt potent, ha arribat molt, i jugant amb la defensa molt adelantada, que per nosaltres és... aquí amb aquest camp i amb aquesta velocitat l'única manera que pots guanyar amb aquesta claretat és si la defensa et posa al mig del camp i tens gent a dalt ràpida. Hem resolt la segona part, han complet els jugadors perfectament l'objectiu que hem comandat a la primera, que no patíssim, que no volia gols. No hem vist més gols fins al final, però crec que és just el resultat, i ara s'ha de desitjar que aquest nano pues, no tingui res, no? Bueno, l'ombro sortit aquí ambulància, amunt i avall, i això, que no es faci mal ningú, i la lectura són tres punts molt importants per nosaltres.
Avui és un d'aquells partits que s'havien de guanyar sí o sí, una miqueta per tot plegat, no?
Sobretot pel que comentem, no tenim cap ganes de mirar avall, aquest resultat lògicament allunya molt els 4 o 5 equips que estaran lluitant pel descens, la Penya Jove, malgrat en sàpiga molt de greu, estarà lluitant a baix. És un equip jove també, és difícil que surti d'allà, m'agradaria molt per l'entrenador, pel Manolo i pels jugadors, però serà difícil. I nosaltres ara, aquesta victòria és per anar amb una altra mentalitat al camp del Molanta. Jo crec que l'equip ha canviat molt els entrenaments, estem recuperant molts jugadors, el Marc Auger, l'Héctor ja està entrenant amb normalitat, recuperem el Xavi, recuperem, bueno, el Nico està a tope, i bueno, ara hem fitxat el Marc Bufarull, que a mi, tot i tenir la mala sort de torçar-se el turmell a la primera jugada, em va encantar, els primers dos entrenos m'agraden moltíssim.
Què pot aportar un jugador de les característiques del Maro Farull, un jugador que ve de no jugar masses minuts amb l'Olivella, quin paper ha de tenir?
Pues, la veritat és que els jugadors de l'Olivella tenen que ser molt bons, perquè el Marc amb un dos entrenos amb la pilota als peus és totalment diferent a Nico i Vinyola. És un jugador que ell és, jo crec que és més de posar-la, i aquí qualificat de mitja punta per darrere d'ell, dels dos puntes, però també pot jugar a dalt quan juguem amb tres puntes, i és un nano que té que la pilota la manega perfectament, eh? Jo ja et dic, jo m'esperava que el fitxatge fos bo perquè l'havia de jugar, però els entrenaments a més li agrada, és un nano jove, és un nano que encaixa perfectament en la nostra filosofia, i el que pot aportar és treball, feina i sumar més gent a davant, que és on anàvem una mica mancats d'efectius.
Una miqueta el que fa setmanes que venim comentant, Jordi, que l'equip trobi aquella certa regularitat, no? Que no quedi amb un bon resultat avui, i que això es quedi aquí, no?
L'important seria, si et dic sincerament, seria anar a Molanta i donar la campanada, guanyar el partit, passar després ja l'etapa famosa tan coneguda per la premsa i pels esportistes, que és el carnaval, sí. La temida etapa de carnavalesca, bueno, sobretot de després.
És el post, sí.
Després vindria aquí l'Òdena, que serà un rival que, si no ha perdut, intentarem que perdi aquí. I bueno, nosaltres dic que per mi guanyar aquest partit i guanyar Molanta serà un salt, no a la classificació, però sí de moral, i que l'equip necessita encarrilar dues victòries i trobar una miqueta el joc aquí al Municipal, no? Jo crec que ara ja aquí al Municipal els equips els costarà molt de guanyar.
Tu ara estàs més tranquil pel que deies, no? Perquè ja comences a tenir més jugadors en condicions, suposo que les coses van d'una altra manera, no? Mires a la banqueta i dius, bé, puc fer canvis.
És que l'altre dia a Ridovillas era vaig fer dos canvis, crec, però els que van entrant no podien jugar, realment el Marc està tocat del genoll, el Gonza ha estat tocat totes dues setmanes. Ara ja mires i no només el que tens aquí, sinó el que tens a fora. Avui estava fora el Pep, estava fora l'Héctor, estava fora el Xavi Martínez, vull dir, alguna incorporació que hi haurà, perquè segurament seguirem treballant el fitxatge d'un porter, segurament...
Com està el tema?
El tema, teníem un possible nano que anava a venir, però al final per problemes de feina no ha pogut venir. Però bueno, tenim l'Aaron, que és un porter que de moment pot estar amb nosaltres, és un gran porter, jove, però bueno, no tindria cap problema en tornar-lo a posar. Jo ja el vaig posar a Piera i el tornaria a posar a Piera i on toqués, però el que passa que és jove, esclar. Però bueno, el que dic, jo crec que ara el que ens dona aquesta victòria també és que no tenim ganes de patir, preferiblement, tampoc tinc ganes d'estar a mitja taula, però preferiblement és estar a mitja taula, continuar treballant amb l'equip i treballar ja de cara, doncs no sé, per què no, a millorar per l'any que ve, no?
I bé, coses positives d'avui, el fet que el Dani Secades doncs ha fet el seu golet, el Rafa em sembla que ha fet el sisè.
No, el Gerard.
El Gerard.
Sí, sí. Bé. Gerard deia, el Rafa l'abraçaven a mi i diu, no, sí, ha sigut el Gerard. El Gerard és un home que mira, té gol. La Granada va marcar només sortir, avui també. Són nanos joves que tenen molta il·lusió i és això el que també volem que els nanos tinguin clar, no? Que volem gent que tingui il·lusió i tingui ganes. I, bueno, i sobretot, a part del que heu destacat, a mi m'agradaria destacar el toro que tenim a davant, no? I jo crec que si s'entra i tal, és un jugador, jo crec que hi ha pocs davanters com ell a la categoria, eh? Jo crec que és una màquina, ja treballa amb el Viñola i són dos puntes molt bons. I ha canviat la cosa, com bé dius, amb el tema d'efectius. Uh-huh. És un plaer tenir aquest equip i tenir-los tots ja quasi, i ara aviam si gaudiu també una mica vosaltres i la gent que ens ve a veure.
Diumenge que ve, Jordi, com dèiem, un escenari totalment diferent, un rival totalment diferent, una superfície totalment diferent, en fi, un partit que potser exigirà unes altres característiques per a l'equip.
Sí, no sé com estarà el camp, imagino que estarà malament, perquè si ven, fa fred, és gespa natural, ells estaran acostumats, el que tenim que fer nosaltres és fer un bon escalfament. Intentarem, l'única manera que podem entrenar en un camp de gespa semblant és el rugby, però bueno, també és, no sé si serà necessari, si no fer un bon escalfament, intentar ficar-se bé els tacs, que no plogui i intentar guanyar el partit. El Moranta també tampoc està per tirar molts coets i estarà necessitat. No és derbi, però és una espècie de derbi, és un partit que sempre ha agradat, no un Molanta Sitges o un Sitges Molanta.
És un equip, perdona Jordi, és un camp històricament molt difícil de puntuar.
No vull dir-ho, però em sembla que no recordo jo no. Haver puntuat. Però bueno, sempre les estadístiques estan per tancar-les i jo crec que...
Les estadístiques ara són més negatives que no pas a favor.
Sí, correcte. Aviam, jo crec que aquesta vegada trencarem l'estadística, perquè jo veig l'equip molt bé. Avui s'ha vist uns bons minuts a la primera part, la segona ha sigut... Ells estaven molt pressionats, han començat a llençar boles amunt, però es veurà una millora encara més important i encara si guanyem una mica de potència al mig del camp, la cosa tirarà endavant i jo crec que estarem tranquils i disfrutarem algun partit també, perquè no, que ens ho mereixem.
Bé, doncs això és el que ens deia la Jordi després d'aquesta victòria 6-2 endavant a la penya jove de les Roquetes. I ara, Toni, canvi de xic, com li dèiem, per pensar en un rival i en un terreny de joc on la història diu que és molt difícil treure un bon resultat d'allà. Tot i que no hem d'anar massa enrere en el temps per assistir a un resultat molt bo d'un equip de Sitges.
Sobrense.
Sense anar més lluny, sí senyor, la Sobrense. Temporada passada.
Se va aconseguir allà pràcticament tot el trof del campionat.
Sí, més de mig campionat.
En aquella victòria a Sant Pere Molanta. Sí, i senyor. També havia sigut molt complicat sempre pel Sobrense,
Sí, Sant Pere Molanta. No, dic històricament pels equips d'aquí i pels equips de tot arreu, vaja, m'atreviria a dir.
Però jo me quedo amb una cosa, la Granada també havia sigut una plaça complicadíssima pels Sitges.
Sí.
I va mullar. Corta.
Sí, no descartem res, no descartem absolutament res, com deia el Jordi, perquè ara hi ha confiança i hi ha bones vibracions que l'equip pot anar diumenge al camp del Molanta i sortir d'allà amb un bon resultat.
Sí, sí, i té jugadors, que era potser el problema que tenia abans. Ara té més jugadors i pot treballar una miqueta millor.
Està clar que sí. 3:15:05. Quatre i 47, vinga, anem a repassar més resultats que ens deixa aquest cap de setmana futbolístic. Si parlem dels equips de la Blanca, home, el seu màxim representant, que evidentment és el juvenil A, com els dèiem tot just en començar el programa, va encaixar una dura derrota per 6-0 al camp de l'Europa, 3 gols a la primera part, 3 gols més a la segona, per tant, la Blanca ha passat una setmana més, una jornada més, i continua el pou de la classificació amb aquests 5 punts. Home, pensin que el penúltim, que és el Gavà, el Vila Olímpica, que és el tercer, ser per la cua, aquests dos equips tenen 15 punts. Clar, aquests 10 punts de marge fan que la Blanca tingui molt, molt i molt difícil la salvació. Aquests i altres resultats dels equips de la Blanca els repassem com cada setmana en companyia de l'Isidre Gómez. Isidre, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Condem aquest 6-0 que condemna una miqueta més a la Blanca a la cua.
Sí, és bastant difícil ja. Hem d'anar comptant les setmanes enrere perquè s'acabi el suplici.
Sí, sí, doncs encara queden unes quantes jornades.
Bastantes.
Numèricament, clar, encara no és matemàtic que la Blanca ha perdut categoria, però com molt bé deies, Isidre, potser sí que cal començar ja a fer una miqueta de compte enrere per certificar el que a dia d'avui...
Tu deies recuperar 10 punts.
Sí.
I posar-te una mica per sobre, clar, són molts partits que has de guanyar seguidets i tal com... estan els ànims, pues, serà complicat.
Serà complicat. Pensant que diumenge que ve l'Hospitalet, que curiosament és l'únic equip al que la Blanca ha aconseguit guanyar. Bé,
ja ens hi repetim.
Tant de bo es repeteix aquesta circumstància. Hem començat per aquí, però tenim més resultats, Isidre.
Mira, continuem pel juvenil B, que només van jugar 6 minutets, l'àrbit va fer caixa i va suspendre el partit. En categoria cadet, el cadet A jugava a Castelldefels i va relliscar els últims minuts del partit i va perdre per 1-0. El cadet B jugava a Pinsbens contra l'Hospitalet Centre Esports i es van donar durant el partit tots els resultats possibles, guanyar, perdre i empatar finalment, 3-3. A l'infantil A també jugava a Pinsbens contra el Castelldefels B i va guanyar per 2-1, però l'únic que es pot destacar d'aquest partit és un gol olímpic de xutat per un noi de la Blanca que va ser el milloret. A l'infantil B es desplaçava a Vilafranca per jugar contra la Fundació Atlètic Vilafranca i va guanyar per 1-0-2 aquest partit decidit al primer quart d'hora. A l'infantil C aquesta setmana descansava i en categoria Alevín l'Alevín A va guanyar el difícil camp del Mas Catarro per 2-4 en l'últim tram del partit. L'Alevín B es desplaçava a Sant Just d'Esvern per jugar contra l'Atlètic Sant Just i va treure un resultat en un gran partit de 2-7 que permet continuar amb el grup de dalt de la classificació. L'Alevín C jugava a Pinsbens contra el Viladecans i aquí els Viladecans es van emportar el resultat per 1-3. L'Alevín D es jugava al camp del Penya Jove de les Roquetes i perdia per 7-1. I finalment l'Alevín E jugava a Pinsbens contra el segon classificat, a l'Anoia, i es van repartir els punts, 3-3. En categoria Benjamín, el Benjamín A jugava al municipal d'Aiguadols contra el Sitges B i amb un resultat curt pels mèrits fets es van portar un 0-1 cap a casa. El Benjamí B continua fort com a líder i jugant al camp del Ribes C es va guanyar per 3-9. També l'altre líder d'aquesta categoria de benjamins, que és el C, es desplaçava a Vilanova i la Geltrú per jugar contra el Bassa Vilanova i amb un partit molt treballat van aconseguir un 0-3, que els segueix permetent ser líders. I finalment el Benjamí D jugava a Pinsbens contra l'Òdena i amb un partit fàcil i jugat amb bord de criteri aconseguia un resultat de 8-1. I això és tots els resultats d'aquesta setmana.
Doncs perfecte, Isidre, moltíssimes gràcies. Una setmana més, que vagi molt bé, bona setmana i ens tornem a retrobar divendres.
Gràcies.
Adéu-siau, bona tarda. Adéu. Vinga, encarem ja amb la recta final del programa per repassar encara més resultats, els que ens deixen aquest darrer cap de setmana en matèria de futbol femení, perquè a la primera divisió, en el seu grup primer, partit de la 17a jornada, el primer equip del Suburense doncs va perdre en la seva visita a l'Hospitalet, 3-0, va perdre el Suburense al camp del Pubilla Casas. Els altres dos equips, doncs, magnífics resultats. L'Alevi Infantil, en partit de la 15a jornada, va guanyar per 1-9 en la seva visita al camp del Sant Feliuenc, mentre que el Benjamí Alevi, també en partit de la 15a jornada, va guanyar per un ajustat 3-4 amb el camp del Font Santa Fatjó a Cornellà. Parlem de rugby també perquè en aquest darrer cap de setmana s'ha disputat la jornada número 17 a la divisió d'honor B. Males notícies per al primer equip del Rugby Club Sitges que en la seva visita a Terres Valencianes va perdre per 38-0 al camp de les Abelles, en rival directe per evitar el descens de categoria. Dura derrota, per tant, en un mal partit dels sitgetans que segueixen penúltims a la classificació. Proper partit, recordem, no serà fins al 15 de febrer al camp del CAU València. Per tant, de nou desplaçament a Terres Valencianes al cap de setmana de Carnaval. Objectiu, doncs, millorar el que no s'ha pogut fer bé, sobretot en els dos últims partits. Derrota, com saben, la setmana passada aquí amb el Barcelona Enginyers i també derrota per aquest 38-0 al camp de les Abelles Valencià. En canvi, a la primera catalana, el Sènior B va aconseguir la victòria treballada, sens dubte, dissabte passat al camp del Rugby Club Tarragona per 7-10. Proper partit també no serà fins al cap de setmana de Carnaval, en què rebrà el Rugby Club Martorell a Santa Bàrbara. Parlem també de bàsquet perquè en aquest cap de setmana ha estat gairebé perfecte, com dèiem, en començar el programa per als tres equips sèniors del bàsquet Sitges. Si parlem de la primera catalana, partit de la 17a jornada, doncs parlem d'aquesta victòria contundent, la que va aconseguir el Sènior A davant el Casal de Vilafranca per 77-50. Enfrontament destacat també d'aquesta 17a jornada, el que van disputar el bàsquet Molins i l'Alpicat, el segon i tercer classificats respectivament abans de començar aquesta 17a jornada. Victòria final per al bàsquet Molins, 76-51. Cosa que deixa el conjunt del Molins segon a la classificació amb 14 victòries i 3 derrotes. El Sitges primer, com saben, amb 16 triomfs i només una única derrota, la que va patir ara fa 3 setmanes aquí amb el bàsquet Sant Boi. Tercer, el Collblanc, la Torrassa, amb 13 victòries, 4 derrotes i fins a la quarta plaça ha caigut l'Alpicat amb 12 victòries i 5 derrotes. I avisats estan, perquè aquest proper diumenge el bàsquet Sitges visita la pista del tercer classificat, però per la cua, el bàsquet Berga, a partir de 6:15 de la tarda, si no m'erro. Bé, horari que acabarem de confirmar, però, amb aquest proper divendres. En qualsevol cas, com dèiem, el bàsquet Sitges que jugarà amb aquest diumenge a la pista del Berga, amb el tercer classificat per la cua, un equip que només ha aconseguit 3 victòries. Si parlem de la tercera catalana, doncs destaquem, com no, la victòria del Sènior B davant el Casal de Vilafranca per 73-57. Atenció, perquè aquesta és la novena victòria del conjunt de Galdric en Bové, que s'ha situat en una zona doncs força còmoda a la classificació d'aquest grup tercer de la tercera catalana. I també a la segona catalana femenina, victòria del Sènior femení a la pista del Cerdanyola per 38-60. Ens deia el seu segon entrenador, en Xavi Massana, que ha passat divendres. Important seria aconseguir la victòria a Cerdanyola, doncs important va ser aquest triomf, com dèiem, per 38-60, que suposa el 6è de la temporada per les jugadores sitgetanes. Però atenció, perquè en aquest proper cap de setmana rebran a un os, com és el Xamba Vilafranquí, que és el segon classificat, pati que jugarà aquest diumenge a la tarda a Pinsbens. I acabem amb uns quants resultats d'hoquei patins. Aquest darrer cap de setmana no ha jugat el segona catalana del Club Patí Sitges. Proper partit el jugarà aquest divendres a la nit a partir d'un quart de deu a la pista del Cambrils, mentre que tampoc el júnior ha jugat aquest darrer cap de setmana. Els equips que s'hi han jugat, per exemple, han estat el juvenil, que va perdre per 6 gols a 7 davant el Xumen B. De moment dificultats per al conjunt que entrena Carles Busquets en aquest campionat de Catalunya juvenil. Repetim aquesta derrota per 6 a 7 davant el Xum B. Massanet, el Xum Massanet, 6 a 7, com dèiem. L'Alevica va guanyar per 12 a 1 al Martinenc, partits que es van jugar com a visitant. El Benjamí, que va perdre 12 a 2 a la pista del Setmanat, mentre que l'Infantil va perdre per 6 a 3 a la pista del Vilanova. Partits també que es van jugar amb el pavelló de Sant Pere de Ribes, el Benjamí, que va perdre 0 a 5 amb el Roda, i l'equip d'iniciació, que va aconseguir la victòria gràcies al 2 a 1 final davant el Noia. I encara un últim resultat, el del Infantil A, que va perdre per 5 gols a 4 en la seva visita a la pista del Club Patí Vic. Resultats que ens donen ja en el darrer minut del programa, aquest temps de descompte, pràcticament arribant a les 5 de la tarda, com cada dilluns, com cada setmana, en companyia d'Antoni Muñoz. Toni, moltíssimes gràcies. Ens en retrobem dimecres que tindrem ocasió de saludar Manel Duran, el delegat de la comarca amb el Penedès en Garraf de la Federació Catalana de Futbol. Acabem. Gràcies per la seva atenció. Adéu-siau.